Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No és una campanya si no hi ha un manifest d'intel·lectuals donant suport als partits de l'esquerra. El món de la cultura ha tingut una tendència històrica a posicionar-se en període electoral i a fer-ho molt majoritàriament al costat de les opcions progressistes. Passa aquí i passa generalment a tot arreu. Hi ha països en què els personatges públics es mullen molt més que no pas aquí. Un exemple xocant de fa uns mesos va ser el Brasil, on molts dels grans futbolistes, en actiu i retirats, van donar suport a Jair Bolsonaro. Aquí és menys habitual que la gent aposti clarament per un candidat i menys si està escurat a la dreta, però sí que abunden els manifestos de mínims per defensar grans consensos. Assumir uns postulats de manera pública implica un risc que moltes persones no estan disposades a prendre. Però com més grans són els consensos, menor és el risc. Les últimes setmanes, Twitter i Instagram s'han omplert de crides al vot, algunes d'espontànies, altres d'orquestrades, amb l'argument de frenar l'extrema dreta. La que més fortuna va fer va ser la dels professionals de la cultura que denunciaven la censura que els governs de PP i Vox estaven començant a aplicar en ajuntaments sorgits de les últimes eleccions. S'hi va sumar pràcticament tothom, perquè qui està a favor de la censura? Qui està a favor de limitar la llibertat d'expressió? Qui està a favor de prohibir una pel·lícula perquè hi apareix un petó lèsbic? Qui està a favor de cancel·lar una obra de teatre sobre els trastorns alimentaris? O sobre la realitat de les persones trans? O sobre la memòria històrica? L'extrema dreta atempta contra consensos que creiem tan consolidats que la reacció de rebuig és comprensible. Denunciar les barbaritats de l'ultradreta sempre és necessari, però comporta un risc reputacional molt relatiu. Després de cada gest de censura artística per part del PP o de Vox, s'han succeït tuits i stories de condemna, tots ells molt aplaudits. Per això, molta gent troba dolorós el silenci d'aquests mateixos perfils quan del que es tracta és de la censura d'unes revistes pel simple fet d'estar escrites en català. Els mateixos perfils que tampoc s'han exclamat després que tot un govern com el del País Valencià hagi promès combatre tots els qui defensin la unitat de la llengua. Entristeix comprovar que el català no és un gran consens que mereix el mateix activisme que la defensa de qualsevol altre dret fonamental. No és només que la llengua sigui cultura, sinó que és identitat i, sobretot, és pensament. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres 14 de juliol del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana de calor, moltes estones de sol i només algun ruixat de tarda al Pirineu. Avui també calma i calor.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, una incidència complica ara el tram de Viladecans i Sant Boi de Llobregat a la C32 en sentit nord, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El debat electoral a 7 a la televisió espanyola, l'embolic del vot per correu i la croada del PP i Vox contra el català marquen l'equador de la campanya.
Diari de campanya. Dia 8.
Després del cara a cara de dilluns, aquesta nit Televisió Espanyola ha acollit el segon debat de la campanya electoral a nivell espanyol. Era un partit a 7 bandes amb els portaveus del Congrés del PSOE, el PP, Sumar, Vox, Esquerra, el PNB i Bildu. Però, malgrat aquesta coralitat, ha estat una confrontació molt més pausada, serena i endreçada que no pas el duel entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. I això que la ressaca del cara a cara encara ha cuejat aquesta nit en aquest debat de Televisió Espanyola amb el portaveu del PSOE, Patxi López, recriminant a la del PP, Cuca Gamarra, les mentides de Núñez Feijóo dilluns a 3:30. Però el debat d'aquesta nit també s'ha parlat molt de Catalunya, més que no pas en el cara a cara, de fet, i s'hi han viscut alguns moments de tensió quan el representant de Bildu, Òscar Matute, i el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, s'han encarat per l'últim l'ús que fa la dreta de l'espantall lleta. De seguida recuperem algunes de les enganxades entre Matute i Espinosa de los Manteros, però d'entrada el debat, com dèiem, ha reprès el fil del cara a cara de dilluns perquè tant el PSOE com el PP han volgut aprofitar l'ocasió per tancar algunes carpetes obertes. Per exemple, el portaveu socialista ha reiterat que no pensa negociar cap mena d'investidura amb el PP després de les eleccions, tal com demanava dilluns Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Pachi López responia a una pregunta de Gabriel Rufián.
Ustedes, por activa o por pasiva, si pueden o si deben o si les obligan, ¿es posible que el voto de gente que les vote intentando, pensando, frenar a la derecha, vaya para hacer Feijóo presidente? ¿Sí o no?
No.
Des del primer minut, el socialista ha denunciat l'allau de mentides que, segons ell, va llançar Núñez Feijóo al cara a cara amb Pedro Sánchez, tot mentre Cuca Gamarra intentava parar-li els peus.
Es mentira que el señor Feijóo, como dijo el otro día, dejara la deuda más baja de todas las comunidades autónomas. Hay 10 comunidades autónomas que tenían menos deuda que la gallega. Y por supuesto es mentira que votaran a favor del incremento de las pensiones con el IPC. Por lo tanto, esa técnica que la dejen de utilizar porque no cuela.
Yo no sé si a las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, a la que dijo el señor Sánchez cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente
Esa es otra mentira.
Superat l'estira i arronsa pel cara a cara, el debat ha abordat el meló territorial i aquí la tensió s'ha disparat. El PP i Vox han fet pinya i han tornat a acusar el PSOE de vendre's els independentismes basc i català. Primer anava a la càrrega Cuca Gamarra.
Pedro Sánchez, por mantenerse en el poder, ha indultado a los condenados por el desafío independentista. Por mantenerse en el poder, ha eliminado, por ejemplo, del delito de sedición del Código Penal. Y por mantenerse en el poder, ha hecho un código penal a medida de los delincuentes, de esos que van a la oficina de los que habla el señor Rufián.
I després s'hi afegia Iván Espinosa de los Monteros donant el procés per mort en un discurs amb pinzellades xenòfobes.
Mire, señor Rufián, lo que ustedes quieren, que es la independencia, no la van a tener. Ya está, cuanto antes lo sepa, mejor. Le digo más, en Cataluña hay más gente que está preocupada hoy por la República Islámica que por la República Independiente de Cataluña.
Això mentre Pachi López feia equilibris per distanciar el PSOE de l'independentisme i a la vegada carregar contra Vox.
Vuelve a querer enfrentar a unos territorios contra otros. Esto es de malos políticos. Esto es de no entender nada de cómo es este país. Pero nosotros estamos radicalmente en contra de la independencia y de la una grande y libre.
Això d'una banda, perquè en paral·lel Esquerra i Sumar s'han enganxat pel referèndum. Gabriel Rufián ha exigit claredat a la cap de llista dels comuns per Barcelona, Aina Vidal, que ha intentat no prendre-hi mal.
Señora Vidal, pregunta directa. ¿Están ustedes de acuerdo que, por ejemplo, el estatus político de Cataluña se vote mediante un referéndum? Me da la sensación que es una propuesta de Rödinger, que aparece y desaparece.
Nosotros lo que estamos proponiendo es que los catalanes y las catalanas podamos votar nuestro futuro político. Eso es lo que llevamos.
¿Referéndum?
Pero yo les quiero hacer una pregunta,
¿referéndum?
En este caso, a los espectadores.
Señora Vidal.
¿Alguien se cree que con los problemas territoriales se pueden solucionar con un vicepresidente como el señor Abascal?
Rufián també ha defensat el català al País Valencià i ha entregat un exemplar de la revista Cavall Fora als representants del PP i de Vox.
Vox y PP gobiernan y están prohibiendo publicaciones en catalán. Dos revistas que están prohibiendo.
Es Cavall Fort.
Es una revista infantil, lo van a entender perfectamente. Está en catalán.
Mucho la revista infantil usted.
Me alegra que la entiendas. Está en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. A la chiqueta de la chiqueta.
Valenciano se habla catalán, sino valenciano.
Yo lo que les puedo asegurar es que es un mal negocio hacer eso.
Puede comprar.
Porque no van a hacer desaparecer a las millones de personas que hablan el catalán.
Ahora os sentía, Iván Espinosa de los Monteros dient quizás es porque no se habla, no es en, no se habla en Valencia, no se habla catalán sino valenciano, i de fons també Cuca Gamarra dient en veu baixa, en fi, ja se la poden comprar, no? És a dir, traient ferro aquest veto que el PP i Vox han imposat a la biblioteca de Borriana a Castelló. Gamarra entén que si algú vol continuar llegint-les, doncs que se les compri i llestos. Més enllà de Catalunya i del català, l'altre moment d'atenció al debat ha arribat quan el representant de Vox ha acusat de terrorisme el portaveu de Bildu, Òscar Matute.
No quiero empezar este bloque sin recordar que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nadie se hubiera podido imaginar que hoy, 26 años más tarde, solo 26 años más tarde, estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA en las instituciones. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos. No lo sé. Lo que sí sé es que el esclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su teléfono móvil.
Però Matute li ha respost així.
Dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días. Y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Yo sí sé dónde estaba yo. Y se lo está diciendo un representante de una formación política que ha hecho bandera siempre de la no violencia y que ha hecho siempre una apuesta para que la política de la izquierda soberanista vasca se moviera por parámetros de diálogo, de no violencia y, desde luego, por vías políticas, pacíficas y democráticas. Ojalá la extrema derecha del Estado español algún día aprendiera esa lección, porque cadáveres ocasionados por la extrema derecha sin resolución también los hay. Y hubo un diputado de la izquierda independentista, Josu Muguruza, que fue asesinado cuando ya había cogido el acta de diputado por militantes de la extrema derecha.
De fet, Matute, que va ser un dels fundadors de Bildu, va militar als anys 90 en moviments socials com el Carri, que exigien un procés de pau i de diàleg per resoldre el conflicte basc. Per això, el debat va treure pit de com es va deixar enrere el terrorisme al País Basc i va recordar que fins i tot representants del PP van asseure's a negociar amb ETA.
Quiero recordar que seis meses después, esa misma delegación que representaba al presidente Aznar se reunió con ETA. Entonces era normal hablar con ellos y ahora ustedes utilizan esto como ariete confrontativo para tapar su voluntad recentralizadora. Explíquenselo a la gente, porque la gente no es tonta y esto no lo van a entender como un ejercicio de democracia, sino como un ejercicio de hipocresía.
I enmig d'aquest estira i arronsa, doncs el PNB també ha intentat treure el cap i portar el debat al seu terreny, el de les millores en l'autogovern del País Basc i de Catalunya. Aitor Esteban feia aquesta proposta.
Estado se enfrenta a dos patatas calientes, la patata catalana y la euskal patata. Hay sentimientos nacionales y eso está ahí. Y esto hay que resolverlo políticamente, no con el Código Penal, porque es un problema político. ¿Y el PP cuál es la receta? Todos a la cárcel. ¿Cuál es nuestra propuesta? El reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral, porque el Tribunal Constitucional no lo es.
L'altre gran tema de debat de la nit ha estat el balanç de l'acció de govern de Pedro Sánchez. La popular Cuca Gamarra retreia al president espanyol no haver frenat la llei del només sí és sí i Rufián sortia a parar-li els peus.
La obsesión de Pedro Sánchez, ¿sabe cuál ha sido? Cómo pasar a la historia. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez va a hacer pasar a la historia como el presidente del gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado a violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos. La ley del sí es sí.
Eso es mentira.
Pedro Sánchez, es 1.155, 117 que están en las calles.
Eso es mentira.
Vox ha posat més llenya al foc, desplegant al plató la llista de delinqüents sexuals excarcerats i ha assegurat que molts d'ells són immigrants.
Es un número muy difícil de imaginar. 117 son estos. Mire. Estos son 117.
Rivera,
117 violadores, 117 pedrastas a los que ustedes Rivera. Han liberado. Todo esto además sabiendo que el 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros. Igual que el 69% de las violaciones con agresor desconocido.
I Rufián ha acusat Espinosa de los Monteros de feixista per establir aquest paral·lelisme entre delinqüència i immigració i ha defensat la llei de la ministra Irene Montero.
Esto que voy a decir, quizá lo debería decir el señor López y la señora Vidal. Yo me siento muy orgulloso de la ley de consentimiento.
Yo también.
Una ley terriblemente necesaria. Yo me siento muy orgulloso de la labor de la ministra Irene Montero. Dicho esto.
Yo también.
Pero me alegra.
En canvi, Aina Vidal s'ha mantingut en un segon pla i ha evitat valorar l'absència de Montero a la candidatura de Sumar. Això sí, s'ha erigit com el vot útil per evitar que el PP i Vox arribin a la Moncloa.
Estas elecciones van sobre si Santiago Abascal es vicepresidente o Yolanda Díaz está en el gobierno. De esto van.
Com dèiem al començament, i en contra del que es podia pensar, el debat a 7 no ha estat en cap cas un guirigall. De fet, s'hi han sentit moltes més propostes i un discurs molt més constructiu que no pas durant el cara a cara entre Sánchez i Feijó. I durant les dues hores de confrontació hi ha hagut moments de tensió i d'enganxades, però també d'humor i de fortes dosis d'ironia. L'ha seguit des de Madrid, el Roger Perciba.
D'entrada, Patxi López desvela l'arma secreta de Feijó al cara a cara de dilluns.
Por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijó, utilice esa técnica del galope de guix, de soltar una mentira tras otra mentira tras otra mentira.
La portaveu popular en algun moment no té clar tampoc qui té el davant.
Però mire, senyor Sánchez,
vamos,
senyor López.
Vamos.
I de tant repetir que el PP menteix, López ha de recórrer a la literatura infantil.
Si fuera Pinocho, la nariz les llegaria hasta Canàries.
I el portaveu de Bildu, Òscar Matute, tira de programes infantils.
Esto es una elección casi de Barrio Sésamo.
Rufián proposa canviar el nom de la campanya del PP inspirada en Verano Azul.
Mucho mejor, en lugar de Verano Azul, los ladrones van a la oficina.
Rufián sembla passar-ho bé prenent el pèl al portaveu de Vox.
Señor Espinosa, sí, tiene razón, a mí me preocupan los delincuentes. De hecho, hay un delincuente, supuesto delincuente en Abu Dhabi, Juan Carlos I, que amenaza con volver.
Un Espinosa de los Monteros que en més d'una ocasió es queda mut i amb un pandanàs amb les sortides de Rufián.
I d'aquest debat a 7 de Televisió Espanyola, escoltem el comentari que hi posa la crítica de Televisió del Món, a RAC1, Mònica Planes.
Hi ha un detall important en la posada en escena del debat de Televisió Espanyola. S'hi va representar en diverses ocasions els lleons i el Congrés dels Diputats. En el cara a cara de Tres Media van optar per representar-hi la façana de la Moncloa com si es tractés d'unes eleccions presidencials. I en aquest plantejament visual, aparentment accessori, s'hi amaga també un posicionament polític. El debat a 7 va ser, evidentment, més plural, també més civilitzat i ordenat, amb els portaveus comunicant millor el missatge i contribuint a un debat més honest i constructiu. I això amb un sol moderador i sense músiques pomposes, sense presumir de la llargada de la taula, sinó garantint un faristol per tots els partits. Hi va haver moments clau, de tensió i de sentit de l'humor, fins i tot un gran anunci de cavall fort i la mosca de la tele al final, sense disfressar-ho d'esdeveniment històric ni presumir d'imposar les dinàmiques del joc. I això posa en evidència quins són els plantejaments de la televisió pública en contrast amb l'espectacle de Tres Media, i demostra l'eficàcia del servei públic que respecta els principis democràtics i que, de manera alarmant, massa sovint menyspreen alguns partits.
Gràcies, Mònica. Veurem si el debat acaba tenint algun impacte en les enquestes. De moment, els sondejos que aquest matí publiquen els diaris confirmen el repunt del PP, esperonat en bona part pel paper de Núñez Feijóo dilluns al cara a cara. Els populars continuen enfilant-se i això permet que, amb la suma dels diputats de Vox, la dreta tingui la majoria absoluta a tocar. És un escenari que avui dibuixen totes les enquestes. Per exemple, la del País, que dona al PP i a Vox 175 diputats, la meitat de la cambra, i només els caldria el suport o l'abstenció d'un diputat d'UPN o de Coalició Canària, per exemple, per arribar a la majoria absoluta i, per tant, a la Moncloa. L'enquesta del Diario augura un escenari molt similar, mentre que els sondejos del Mundo i l'ABC van més enllà i situen el PP al voltant dels 150 diputats. Amb la suma dels 30 que obtindria Vox, la dreta superaria de manera folgada la barrera dels 176. Tot un reguitell d'enquestes que, com de costum, contrasten amb la del 6, la que depèn del govern espanyol i que continua anant a contracorrent. Ahir en van publicar una que situa el PSOE com a guanyador en una estimació de vot amb un 31% dels sufragis, un punt més que el PP. Sumar quedaria en tercer lloc amb el 15% dels vots, mentre que Vox aniria per darrere amb el 12%. Això sí, cal tenir present que el treball de camp es va fer abans que comencés la campanya. Sigui com sigui, el PP ho aprofita per tornar a carregar contra el 6. Aquesta vegada ho ha fet l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en una visita a Barcelona. Almeida insinua que l'enquesta s'ha convertit en un exercici de malversació de fons públics, Adrià de les Heres.
L'alcalde madrileny va dir que no es creu el baròmetre del 6 perquè està manipulat i el servei de Pedro Sánchez.
Yo creo que Tezanos ha dicho, como Feijóo prometió que me va a alargar en el primer Consejo de Ministros que sea presidente del gobierno, pues hay que prestar el último gran servicio a Pedro Sánchez. Pero de verdad pienso que el CIS de hoy y el tipo penal de malversación de caudales públicos se aproxima bastante a lo que el legislador pensaba cuando planteó e incluyó ese delito en el Código Penal.
Martínez Almeida va explicar que ahir va parlar per telèfon amb Jaume Collboni. L'alcalde de Madrid va visitar el mercat de la Boqueria amb el candidat del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, i el líder dels populars a l'Ajuntament, Daniel Cirera.
Almeida, per cert, que també va ser notícia per l'atzagaiada que va deixar anar en aquesta visita a Barcelona. Sense citar la capital catalana, va venir a dir que Màlaga, que és on governa el PP des de fa dècades, és la veritable ciutat de referència al Mediterrani.
Creo que Málaga ha cogido una pujanza en estos momentos en el ámbito del Mediterráneo verdaderamente importante. Yo creo que tiene un alcalde que es Paco de la Torre, que es reconocido en toda España la capacidad, el impulso y el liderazgo que tiene, que ha colocado a Málaga en estos momentos, para mí, de verdad, como la referencia en el Mediterráneo.
Almeida va argumentar que Màlaga s'ha convertit en la ciutat líder perquè l'independentisme i Ada Colau han espatllat Barcelona. Doncs bé, dèiem que totes les enquestes ja coincideixen a donar per feta la victòria de PP i Vox al Congrés dels Diputats, però hi ha llocs on la dreta i l'extrema dreta avui ja toquen poder, com és el cas del País Valencià. Ahir el popular Carlos Mazón es va convertir en el nou president de la Generalitat Valenciana gràcies als vots dels seus diputats i els de Vox. Mazón presidirà un govern de coalició amb l'extrema dreta i ahir, en el seu discurs d'investidura, va deixar ben clar que la persecució del català serà una de les seves obsessions. El nou president recupera els vells mantres de la dreta valenciana, assegura que el valencià i el català són llengües diferents i es remet contra l'ideal dels Països Catalans.
En defensa de nuestras tradiciones y en fortalecimiento de nuestro autogobierno, les anuncio hoy aquí mi compromiso de aprobar una nueva ley de señas de identidad del pueblo de la comunidad valenciana. Porque, señorías, el gobierno del cambio eliminará todo el apoyo a aquellos que nos quieran imponer los Países Catalanes. Así de claro.
Aquest missatge que alguns volen imposar als Països Catalans va generar estupefacció a la bancada de l'esquerra, que li va demanar responsabilitat i no desenterrar fantasmes del passat. Però Mazón va pujar l'aposta i, com dèiem, també va negar que el català i el valencià siguin la mateixa llengua, se n'hi digui d'una manera o de l'altra. De fet, en un moment determinat del seu discurs, en resposta al socialista Ximo Puig, va dir que no tindria cap problema per impulsar el valencià si queda ben clar que no és català. Ara bé, tot i els atacs a la llengua, el nou president de la Generalitat Valenciana també va procurar distanciar-se dels seus socis de Vox. Al llarg de la seva intervenció va condemnar en més d'una ocasió la violència masclista i va prometre i intentar que la cartera d'Igualtat tingui rang de vicepresidència al seu govern.
En nostra comunitat tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito. Laboral, machista, intrafamiliar, de género o identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas. Y es por eso, señorías, que hoy les anuncio que Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia y que además coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad.
Interessant saber què en diuen avui els diaris del País Valencià, en informa el Marc Sagués.
Les províncies titula l'hora de Mazón i destaca que el nou govern vetllarà per promoure el bilingüisme que estableix l'Estatut, igualant el català i el castellà, en lloc de defensar-ne una per sobre de l'altra. Manel Rodríguez Castelló, al diari La Veu, diu que a la seva investidura Mazón va santificar el monolingüisme antivalencià i el projecte antivalencià que ja ha posat en marxa amb casos com el de Borriana. I el mateix diari, Eduard Ferrando, apunta que el cas de Borriana és només una patètica mostra del que li espera al País Valencià. I Levante escriu que Mazón va fer gala d'un tradicionalisme ranci que coqueteja amb el no mos fareu catalans i posa en valor que no mencionés ni la televisió pública autonòmica ni l'Acadèmia Valenciana en el seu primer discurs.
Aquí la majoria de diaris es posen les mans al cap després que Mazón digués que vol esborrar qualsevol relació amb la cultura catalana, en Alfonso.
Jordi Juan a La Vanguardia apunta que la llei per eliminar ajudes als que vulguin imposar als Països Catalans és discutible, perquè no és fàcil, diu, determinar on acaba la llibertat d'expressió i comença la imposició ideològica. Alhora, però, destaca que el discurs de Mazón en valencià, en un dia històric, és un bon començament. Lara lamenta que els populars s'hagin abonat a l'anticatalanisme més ranci i hagin avalat, amb el discurs de Mazón, la censura de revistes en català com Cavall Fort a Borriana. Al Punt Avui, Roger Palós escriu que Mazón marca camí amb un discurs anticatalanista i Toni Brosa lamenta que el PP no té cap escrúpol a l'hora de contribuir al genocidi cultural, lingüístic i ètnic. I Vicent Partal, a VilaWeb, afirma que si per Mazón l'objectiu és destruir com sigui la catalanitat, aleshores cal ser molt sec per no entendre que la catalanitat és el camí i és la resposta.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el cap de política de l'ACN i col·laborador del Món a RAC1, Rafa Garrido.
Mazón diu que s'ha acabat el bròquil. Bé, de fet, diu que se acabó lo que se daba, perquè el nou president valencià és d'aquells del jo el valenciano lo entiendo pero no lo hablo, com el gos de qualsevol dels oients, vaja. Seguint l'estela de Borriana, diu que acabarà amb totes les subvencions a publicacions i entitats que fomentin els Països Catalans. Partint de la base que al PP, els del jo lo entiendo pero no lo hablo, solen considerar que defensar la unitat de la llengua o els lligams culturals i històrics entre catalans, valencians i balears és quasi el mateix que declarar amor etern als Països Catalans, deixa poc marge de maniobra. Aquest argument i aquell de lo acepto però si és en valenciano, no en català, només són excuses per acabar amb tot allò que soni únicament valencià, que s'allunyi de la idea d'Espanya que ells tenen i fomenti una orgullosa identitat valenciana i valencianista. No és nou això al PP, però ara, a sobre, els serveix per a contentar a la comparsa de Vox. Jo és que lo entiendo, però no lo hablo.
Gràcies, Rafa. Per cert, que ja tenim audiències del debat. No són males audiències, però evidentment queden molt lluny de les audiències que va fer el cara a cara de dilluns, també perquè ahir no hi havia cap dels quatre caps de llista a nivell espanyol. A Espanya va fer un 16%, 1.670.000 persones, i aquí a Catalunya un 12% amb 164.000 espectadors. Veient el que està passant a la resta dels territoris de parla catalana, la CUP fa una crida als independentistes perquè no es quedin a casa el 23 de juliol. Els cupaires apel·len al vot útil contra tot i no només contra Vox. Ahir David Fernández va entrar en campanya per fer una crida també a votar en clau independentista per portar la contrària del PSOE, Ferran Dalmau.
Des de Sant Boi de Llobregat, la CUP va canviar de punt de mira ahir per centrar-se en l'abstencionisme. Pels cupaires no val el vot útil només contra Vox, sinó també contra la resta de partits espanyols, i diuen que aquest vot útil són ells. Per això l'excap de Cartell Cupaire, David Fernández, va criticar l'estratègia de no votar.
No té cap sentit la derrota per incompareixença.
al País Valencià i a les Illes no hi ha més votants de dretes. El que hi ha hagut és una desmobilització que mereix, no, a l'esquerra exaltra ningú. Contra el feixisme, el vot més útil d'aquestes eleccions, que és el de la CUP, perquè són totes les lluites juntes, totes les lluites juntes.
I la número 2 de la CUP a Barcelona, Laura Vega, va apel·lar al vot de classe.
És a dir, a Sarrià s'aixequen el diumenge pel matí, van a missa, mengen paella, copa, puro i voto.
Els copaires criden els seus a votar perquè, segons les enquestes, es disputen amb Vox dos escons, una a Barcelona i una a Girona.
Ara bé, la pugna amb l'extrema dreta ja no és només una disputa a les urnes, també és als quioscos. La decisió de l'Ajuntament de Borriana, un govern en PP i Vox, de vetar de la biblioteca municipal totes les revistes en català, està provocant un efecte rebot. Els últims dos dies, les subscripcions a la revista Cavallfort s'han disparat arran del boicot d'aquest Ajuntament de Castelló. La directora de la publicació, Mònica Estruc, agraeix la reacció de la gent, diu que estan col·lapsats per l'onada de trucades que van rebre després de denunciar la situació justament aquí al Monarracó.
Jo crec que les xarxes van començar a bullir, el telèfon aquí també sonava. Realment la gent treu, quan li toquen, jo crec que una de les coses així més essencials, que és la llengua, treu els sentiments més profuns, no? I en tot cas, en lloc de treure-ho amb negativitat, escolta, li donem la volta i que creixin els lectors.
Però amb aquest repunt de subscriptors no en tenen prou i també combatran la censura de PP i Vox en el terreny judicial. Ahir les revistes catalanes van anunciar que denunciaran a la justícia europea el veto de l'Ajuntament de Borriana. En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català va assegurar que no es quedarà de braços plegats i que contraatacarà, s'hi comprometia el president de l'entitat, Germà Capdevila.
Tenim una mala notícia per a tots ells, i és que som incombustibles. No podran amb nosaltres. No desapareixerem. Hem resistit molts embats com aquests i ens n'hem sortit.
Avui parlarem d'aquesta censura a les revistes en català i dels riscos que suposa per la llengua aquest nou govern de PP i Vox a la Generalitat Valenciana, i ho farem en temps de tertúlia amb la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver. I encara sobre el català, recordeu el vídeo d'aquella infermera de l'Hospital de la Vall d'Hebron que criticava que l'exigissin el català per aconseguir una plaça al sistema de salut de Catalunya? Doncs bé, la Fiscalia de Delictes d'Odi ha obert una investigació formal i no pas contra la infermera, sinó contra els usuaris que la van insultar a les xarxes socials. Ho fan arran de la denúncia de la plataforma Impulso Ciudadano, que considera que els comentaris que va rebre la noia podrien ser un delicte d'incitació a l'odi. 8:26, encara pel que fa al 23 de juliol, les juntes electorals de zona han acceptat la majoria de les excuses presentades per no formar part de les meses. Us ho ha avançat RAC1 aquesta nit al 9C. Ara bé, també és interessant veure com hi ha diferències de criteri a l'hora de valorar les excuses. A Barcelona només han acceptat una mica més de la meitat dels recursos, mentre que les juntes de Tarragona, Lleida i Girona n'han admès prop del 90%. Joan Botella, membre de la Junta Electoral de Barcelona Nord, ha explicat al 9C quines són les excuses més recurrents amb què s'han trobat.
En general, se'ls estan vinculats a la feina. Hi ha molts casos de persones delicades, de persones malaltes, de criatures petites. Moltes vegades estan previstos. La cura dels infants fins a una certa edat és una causa que opera automàticament, no? Però moltes vegades la dificultat no es deu a l'edat, sinó a alguna circumstància de salut, o que cal transportar el xaval perquè se'n va d'excursió.
Però atenció, perquè les juntes electorals encara poden convocar els membres de les meses fins dijous. Tenen temps fins dijous, per tant, encara ens pot tocar, Pep Tormos.
Les al·legacions que demostraven tenir un viatge contractat abans del 29 de maig, el dia que es van convocar les eleccions, s'han acceptat automàticament. La resta s'han analitzat una per una, amb casuístiques diferents. Fins i tot, alguns tiraven de picardia, ho explicava el 9C Joan Botella, membre de la Junta Electoral.
Més d'un cas d'una persona que té un restaurant que es diu: ostres, és que els diumenges de juliol és el bon moment del negoci, quan tenim més feina, sortim d'un període molt difícil de la pandèmia i els tancaments i tal, no? Però aleshores, diguem-ne, algú ha tingut la intuïció de dir: deixa'm mirar per internet aquest restaurant, i resulta que els diumenges no està obert.
El criteri ha estat diferent en funció de cada junta electoral de zona. Fins al 7 de juliol, a Barcelona s'han acceptat el 58% de les al·legacions. És on més excuses han rebutjat. En canvi, a Tarragona Ciutat han fet els ulls grossos. Allà s'han donat llum verda al 95% de les al·legacions. La Junta Electoral de Girona Ciutat també ha estat benevolent, ha admès el 89% dels recursos, i a Lleida Ciutat s'ha donat l'okay al 88% de les excuses.
Tot plegat mentre continua l'embolic a Correus per gestionar el vot postal. En total han demanat més de 2 milions
milions i mig de persones, una xifra rècord que ha deixat Correus al límit del col·lapse, i més si tenim en compte que les eleccions han enganxat un 20% de la plantilla de vacances. A hores d'ara han entregat les paperetes a prop d'un milió i mig dels electors que han demanat el vot per correu i, per tant, encara ha de repartir la documentació a un milió més de persones. I ho ha de fer contra rellotge, perquè el termini per entregar les paperetes es tanca diumenge, 4 dies abans del límit oficial per votar per correu, que és dijous que ve. El govern espanyol es compromet a fer mans i mànigues perquè ningú es quedi sense paperetes i per això ha avançat que aquest cap de setmana obriran totes les oficines de Correus. En parlava ahir el Món a RAC1 delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
El que hem fet és reaccionar, com sempre, en obertura de les oficines a partir de demà mateix fins a les 22 hores. Hi haurà repartiment i obertura d'oficines tant aquest dissabte com aquest diumenge. I fins i tot, si hi ha festes locals, les oficines de Correus també estaran obertes.
Prieto també va explicar per què s'ha anat tan just a l'hora de repartir les paperetes. No només és un tema de quantitat, del volum de vots de correu que s'han sol·licitat aquesta vegada, sinó que també hi ha hagut un contratemps judicial. Prieto va revelar que un petit partit que no havia obtingut els avals per presentar-se a les eleccions va demanar a un jutjat de Barcelona un nou recompte dels seus avals i el jutge els hi va concedir. Es tracta del partit Unidos Sí. Això va retardar 6 dies la impressió de les paperetes i, per tant, els carters de Correus es van posar a repartir-les molt més tard del que és habitual. Fos com fos, en les últimes hores, la dreta havia aprofitat el caos amb el vot per correu per carregar contra el govern espanyol i per insinuar que la pulcritud del procés electoral estava en dubte. Doncs bé, ahir Alberto Núñez Feijóo va recular i va intentar donar el tema per tancat. El candidat del PP diu ara que no posa en dubte el sistema i assegura que ell només denunciava que Correus hi falta personal. Per això reclama als carters que facin hores extres fins i tot sense cobrar-los. Ho deia a Es Radio.
Yo le pido a los carteros que se tienen que trabajar en turno de tarde, aunque hayan finalizado su turno de mañana, que no dejen ningún voto en cartería. Que los carteros, por responsabilidad personal, por profesionalidad, si tienen que trabajar por encima del horario, con independencia de que no tengan el compromiso de cobrar esas horas, que lo hagan.
Aparcada la polèmica del vot per correu, ara el PP torna a centrar el seu discurs en les aliances de Sánchez amb l'independentisme, un dels seus leitmotivs de campanya. I els populars van passar pel País Basc per assenyalar els acords de la Moncloa amb Bildu. Seguint a Núñez Feijóo, tenim l'Arnau Mañé.
Sí, Hermo, el PP va homenatjar Miguel Ángel Blanco, el regidor assassinat per ETA ara fa 26 anys. Feijóo aprofitava per recordar que Bildu no pot ser clau a l'Estat.
Nuestra democracia ha superado golpes de Estado, ha superado sediciones y ha superado un terrorismo infame. No queremos una memoria que nos divida, sino una memoria que haga más fuerte la concordia entre los vascos y el resto de los españoles.
De fet, el PP promet que si arriba a la Moncloa els delictes de terrorisme deixaran de prescriure i canviaran la llei per impedir els homenatges als etarres que surtin de la presó.
Un PP que compta, per cert, amb una ajuda que fins ara desconeixia, amb la de Soraya Sáenz de Santa Maria. El Mundo explica que l'exvicepresidenta espanyola, la mà dreta de Mariano Rajoy durant el seu govern, assessora Feijóo i ha participat en l'elaboració del programa electoral. Sáenz de Santa Maria s'ha tornat a implicar en el dia a dia del partit perquè celebra, diu, el gir moderat que al seu entendre ha impulsat Feijóo. Un punt de vista que segurament no comparteix Pedro Sánchez perquè el president espanyol acusa Feijóo de joc brut pels dubtes que havia estès sobre el vot per correu i va encara més enllà. Ha recorregut a la història i ha recordat que fa ja 100 anys la dreta va voler imputar un assassinat al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, un crim que en realitat no havia comès. Sánchez entén que ara el PP intenta enfangar la campanya igual que la dreta ho feia llavors. Ho deia ahir a Santander en la seva reaparició després d'uns dies en què no havia participat en cap míting perquè era la cimera de l'OTAN a Lituània. Amb la caravana del PSOE Santander hi havia el Jordi Armenteres.
Sí, dreta com a gran exemple de la manipulació. Només així s'entén l'ADN del PP, la mentida.
La dreta siempre ha utilizado cualquier método para poder llegar al poder y horadar la credibilidad de los socialistas. Por eso no me extraña nada, Pablo, lo que están haciendo con lo que están haciendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reivindicar el juego limpio, la esperanza, el optimismo y el que España salga adelante.
Això deia Sánchez de Santander. Zapatero al migdia tillava Feijóo de trumpista a l'altra punta de la península, Granada.
Todas las derechas populistas, todas las derechas extremistas usan la misma táctica en todas las elecciones.
crear la duda, sembrar la duda sobre el sistema electoral, que el sistema electoral en España...
Un Sánchez que reapareix a la campanya, però avui tornarà a estar tancat a Moncloa i amb prou feines li queden 4 mítings en aquests 10 dies fins al 23J.
Yolanda Díaz també s'ha sumat a la estirada d'orelles a Feijó per posar en qüestió el sistema de vot per correu. La candidata de Sumar ironitzava que un candidat popular sap què és el frau electoral perquè n'hi ha hagut a Galícia amb el carretatge, un sistema que consistia a transportar gent gran als col·legis electorals perquè votessin un partit determinat, ho deia ahir Antena 3.
Quien tiene un problema con los votos y el carretaje de votos se llama Partido Popular. Sí son expertos en manipulación de votos, en sacas de votos, en traer votos del exterior con auténticos fraudes. Votaban personas con discapacidades, con certificados de no poder votar. Y esto se llama Partido Popular. Por tanto, cuidado con lo que está haciendo el señor Feijóo.
En canvi, Vox intenta marcar l'agenda amb les seves pròpies propostes de campanya i Santiago Abascal va desenterrar la idea de celebrar diversos referèndums si arriba a la Moncloa. El líder dels ultres diu que vol saber què opinen els ciutadans sobre qüestions importants i en va posar diversos exemples, ho va dir en un míting a València, on hi havia també la Mar Poyato.
Preguntes com ara si s'està a favor de la repatriació dels immigrants il·legals o dels immigrants legals que delinqueixen, també sobre la derogació de les lleis climàtiques o l'eliminació de subvencions a partits polítics i sindicats. Santiago Abascal diu que cal consultar.
Y más preguntar a los españoles. Creemos que el uso de la facultad de convocar referéndums consultivos que permite la Constitución no se ha usado apenas durante 40 años.
Per cert, Abascal va rebre el suport de la primera ministra italiana i líder del partit Germans d'Itàlia, Giorgia Meloni.
El 23 de julio se establece una alternativa patriótica y conservadora en la que Vox juegue un papel protagonista y decisivo en la formación del nuevo gobierno nacional. Queridos amigos, ha llegado el tiempo de los patriotas.
Meloni va intervenir a través de videoconferència i va despertar passions entre els assistents.
8:34. Mentrestant, a Catalunya, la presidència de la Diputació de Barcelona ha condicionat la campanya electoral aquestes últimes hores. El PSC ha revalidat el control d'aquesta institució gràcies als vots dels dos discurs de Junts per Catalunya que s'han sumat a l'acord previ que havien tancat socialistes i comuns. Tot plegat ha acabat de tensar una mica més l'acord entre els partits independentistes. Esquerra assegura que els de Jordi Turull no són de fiar, retreuen a la direcció de Junts que sigui incapaç de controlar els seus propis diputats i l'acusen de perjudicar el conjunt de l'independentisme, Sergi Giró.
Esquerra creu que ahir es va viure un espectacle a la Diputació. Francesc Marc Álvaro, número 3 dels Republicans al Congrés, denuncia que el partit és incapaç de controlar el que passa a casa seva i que això afecta a tot el conjunt de l'independentisme.
Apel·lem que posin ordre al seu espai. Aquest desgavell està tenint repercussió d'una banda institucional molt greu i està tenint també una repercussió de caràcter, diguem, ambiental o moral. Qui està generant més desconcert en el públic independentista? Doncs Junts.
Els Republicans asseguren que s'han sentit sols a Madrid i demanen a Junts i la CUP fer pinya després de les eleccions per condicionar Sánchez o per protegir Catalunya si sumen el PP i Vox. Ernest Maragall alerta del perill que podria suposar aquest pacte, ironitzant sobre la hipotètica tornada del rei emèrit.
L'oferta que ens fan des del Partit Popular és tornar a veure la pel·lícula aquella del retorno del rei, no? És el retorno de la corrupció, és el retorno de l'abús d'estat.
Declaracions des de l'estació de Sants, on el partit va assegurar ahir que el traspàs de Rodalies serà una prioritat i hi hagi qui hi hagi la Moncloa.
També el PDeCAT ha ficat el dit a la Nafra. El candidat per Barcelona, Roger Montañola, creu que Junts és incapaç d'arribar a cap acord amb ningú i veu els dos diputats discurs de la Diputació com el símptoma del mal moment que travessa el partit.
El partit està en una clara descomposició des de la perspectiva de que no són capaços ni de mantenir les seves files ordenades, en aquest cas a la Diputació. Crec que estan pagant el preu de masses anys menystenint a tots els seus adversaris polítics. I la política no és menystenir els adversaris, és confrontar, és dialogar.
En canvi, Junts passa de puntetes per tot plegat. El partit prefereixen no dir ni piu de la falta d'unitat que evidencia l'episodi de la Diputació i opten per carregar contra Esquerra. Laura Borràs i Míriam Nogueres el retreuen al pacte que van segellar amb el PSC a les Diputacions de Lleida i Tarragona i també els critiquen per haver arribat a acords a la legislatura passada amb el govern espanyol. En van parlar ahir al vespre en un acte a Manresa, on hi havia també el Joel Peña.
Borràs va respondre al número 3 d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, que havia dit que Junts no era de fiar.
No acceptarem cap lliçó dels que ens diuen que no som de fiar. Perquè els qui ens ho diuen han preferit pactar amb el PSC les diputacions de Lleida i de Tarragona, amb un entusiasme que ens hauria agradat molt trobar per fer un pacte aquí.
I Nogueres va contestar a Gabriel Rufián, que havia reclamat a Junts que demanés el traspàs de Rodalies. La candidata per Barcelona va dir-li que el que fa falta és que l'Estat doni la infraestructura a Catalunya.
Els quartos. Això és el que ens cal. El que no pot pretendre el senyor Rufián és que nosaltres ara fem de bombers dels seus mals acords sense que ells rectifiquin la seva submissió al Partit Socialista Obrer Espanyol i a Sumar.
De fet, Junts va dir que qui no és de fiar és Esquerra per no haver aconseguit blindar el català tot i els acords amb la Moncloa.
En canvi, Salvador Illa ha agraït el gest dels que s'han mogut i han donat suport a la socialista Lluïsa Moret com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Sense anomenar-lo, s'ha entès que anava per tot, per Terrassa i pels diputats discurs de Junts.
Doncs el seu tarannà. Jo hem volgut sempre que siguin acords amplis i estables, no? Jo vull agrair aquelles formacions polítiques que han compartit aquest enfoc i que avui a la Constitució de la Diputació han fet confiança a la persona que nosaltres hem cregut que era adequada.
Ahir, en el seu primer discurs com a presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret no va fer cap referència a la polèmica i, en canvi, va estendre la mà a tots els partits per ampliar el seu govern en un missatge implícit cap a Esquerra, Sílvia Solanes.
Moret va tenir el suport de 25 diputats a un de la majoria absoluta. Per això, les primeres paraules per fer un govern fort.
Així, aliances amb totes les persones i forces polítiques que vulguin contribuir a l'avenç social i territorial, obrint camí cap a la configuració d'un govern ampli, plural, de progrés i progressista.
Des d'Esquerra, Dionís Guiteres no s'hi tancava en banda. Mentrestant, Neus Munté de Junts lamentava, també sense anomenar-los, el paper de tot per Terrassa per acostar-se al PSC.
Avui iniciem una nova etapa i, per tant, entenem que toca construir. Una construcció basada en la confiança, el diàleg i l'entesa.
I aquesta cerca d'una alternativa no ha estat possible perquè altres formacions doncs, han volgut el risc zero.
És el primer cop que un diputat de Vox entra a la Diputació, però la majoria de partits ja li han dit que no hi tindran cap tracte.
I com cada dia amb els companys de Verificat, passem el ribot a tot el que es diu durant la campanya i tot el que circula per les xarxes per detectar notícies falses. Avui abordem qüestions com el salari mínim o el sou d'alguns polítics, un comentari que signa la fundadora de Verificat, Alba Tovella.
El salari mínim i inflació són dos dels temes de la campanya.
Continua pujant el salari mínim interprofessional, que l'hem pujat un 47%, després d'estar congelat durant tot el govern del PP, això és bastant tangible, crec.
És Meritxell Batet, candidata del PSC. I sí, és cert que el salari mínim ha augmentat molt durant aquesta legislatura, però no es pot dir que durant el govern de Rajoy no augmentés gens ni mica. Va pujar uns 100 euros i ara 350.
El que no crec és que s'hagi de fomentar des de les administracions públiques la idea que un pot autodeterminar-se de la nit al dia el seu entull, decidir si un és home o un és dona.
És Nacho Martín Blanco, del PP, que ens ha explicat que es referia que els terminis de la llei són massa curts. La llei estableix que el canvi de sexe en el registre requereix que la persona sol·licitant comparegui dues vegades. La primera per demanar el canvi i en un termini màxim de 3 mesos una segona vegada per confirmar la decisió. A més, s'han de tenir en compte els temps d'espera del registre civil. El rumor que assegura que la ministra Teresa Rivera va utilitzar el Falcon per anar a una cimera climàtica a Valladolid ha arribat a Rússia, però és fals. Com explica Maldita.es, el Falcon era a Torrejón de Ardoz mentre Rivera ja era a Valladolid. I el nou alcalde de Girona no s'ha augmentat el sou ni s'ha saltat el codi ètic de la CUP, com asseguren diversos missatges. De fet, se l'ha baixat i, en tot cas, es regeix per les normes de Guanyem Girona, la formació que representa.
Falten 9 dies per les eleccions. I hi ha vida més enllà de la campanya electoral. I també hem d'explicar aquest matí, quan són les 8:41, que hi ha una altra persona que ha mort ofegada en les últimes hores a les platges catalanes. És el 6è mort en només una setmana. Aquesta vegada, una dona de 77 anys a la platja d'Altafulla, al Tarragonès. Segons Protecció Civil, van rebre l'avís ahir a 11:15 en un moment en què onejava la bandera verda. Els agents van poder rescatar la dona i la van portar a l'Hospital de Santa Tecla, però va acabar morint a l'UCI. És la tercera mort aquesta setmana a les platges de Tarragona, després de les de Salou i Torredembarra. Però és que amb la d'ahir són 13 a les persones que han mort ofegades a les platges des del 15 de juny, quan va començar la campanya. 13 morts en menys d'un mes, 3 per setmana. Ahir ho dèiem, és una xifra lamentablement de rècord. Són dades que espanten i que ningú sap exactament a què atribuir. Per això, avui preguntarem què està passant. En parlarem amb el socorrista Oriol Canals, que és director de l'empresa de salvament Proactiva. Serà cap a les 10:15 en temps de tertúlia. Encara en plana de successos, aquesta matinada un piròman ha incendiat més de 30 contenidors i unes 15 motos a l'Eixample de Barcelona, concretament a la zona de Sant Antoni. De moment, la Guàrdia Urbana ha detingut un jove com a presumpte responsable dels fets i no n'ha transcendit més detalls. En les últimes hores ha crescut la incertesa al voltant del possible retorn dels peatges l'any que ve, tot arran d'unes declaracions del director de la DGT, Pere Navarro, i a TV3.
El que sí els hi puc dir és que l'any vinent, per imposició de Brussel·les, tindrem que posar peatges, perquè ens ho exigeix Brussel·les.
L'anunci de Navarro era una autèntica bomba de rellotgeria en plena campanya electoral i per això la ministra de Transports va sortir a correcuita a desmentir-ho. Raquel Sánchez negava de ple que l'any que ve hagin de tornar els peatges.
Yo quiero desmentir categóricamente que el gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras. Mire, yo me remito a los hechos, somos el gobierno que ha liberado los peajes, hemos liberado 1.000 kilómetros de peaje en nuestro país.
El cert, però, és que hi ha un document del govern espanyol pactat amb Brussel·les que sí que parla de recuperar els peatges, tot i que no diu pas que hagi de ser el 2024. De fet, aquest document és el que Alberto Núñez Feijóo va ensenyar dilluns a Pedro Sánchez durant el cara a cara per acusar-lo d'ocultar que l'any que ve vol tornar a implementar les barreres a les autopistes. Ja aleshores, el president espanyol ho va negar de ple. A Madrid no aclareixen què passarà amb els peatges, però sí que insisteixen des de fa dies que a relativitzar el mal funcionament de la xarxa de Rodalies a Catalunya. El president de Renfe, Raúl Blanco, reconeix que hi ha incidències i que no són poques, però creu que tampoc se n'ha de fer un gran massa perquè en altres ciutats del món n'hi ha més.
Evidentment hi ha incidències, hi ha línies en obres, hi ha moments en què aquesta puntualitat baixa, però aquesta mitjana ens situa per davant de ciutats com Londres, Lió, Marsella, Oslo, Milà o Lisboa.
Un detall important, Blanco citava ciutats que no tenen servei de rodalies com ara Lió o Marsella. Mentrestant, a Barcelona, l'Ajuntament ha fet marxa enrere i flexibilitzarà el límit de velocitat dels radars en entorns escolars, tal com vam avançar ahir al món a RAC1. Aquest mes d'agost celebrarà el límit de velocitat dels 30 km per hora actuals als 50. I a partir del setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, la limitació de 30 km per hora s'aplicarà només de dilluns a dissabte, des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. A la nit, els diumenges i tots els festius estarà permès circular a 50 km per hora com a màxim. En canvi, el govern de Jaume Collboni sí que respectarà el projecte de reurbanització de la Ronda Sant Antoni de Barcelona, tal com l'havien previst i aprovat els comuns en l'últim mandat, és a dir, que no s'obrirà el trànsit ni tan sols de transport públic. Això tot i que els socialistes no hi estaven d'acord i hi havien votat en contra. 3:45 del matí, avís important de l'Organització Mundial de la Salut, l'edulcorant aspartam, que s'utilitza per fer refrescos baixos en calories, podria provocar càncer de fetge. Ho han conclòs els estudis de diversos grups de treball vinculats a l'OMS, que ha publicat la revista The Lancet Oncology. Ara bé, els experts matisen que encara no en tenen proves irrefutables i deixen clar que l'aspartam només podria ser cancerigen si es pren amb dosis molt i molt altes. Per tant, de moment, la recomanació de no consumir més de 40 mil·ligrams diaris d'aspartam per quilo de pes, això vol dir una que per una persona de que pesés uns 60 quilos suposaria no beure més de 12 llaunes de refrescos baixos en calories al dia. No crec que hi hagi ningú que prengui més de 12 llaunes de refrescos baixos en calories al dia, però si algú els pren, no només tindrà un problema amb l'aspartam. Per cert, després de diversos entrebancs, l'ARA explica que la vacuna contra el Covid de la farmacèutica catalana IPRA ja ha començat a subministrar-se en alguns caps de les comarques de Barcelona i de Girona. El govern espanyol va comprar més de 3 milions de dosis de la vacuna que servirà com a dosi de reforç pels que han rebut la de Pfizer o de Moderna. I encara en salut, atenció a la notícia que avui publica El País. En alguns hospitals de Catalunya cal esperar-se gairebé 2 anys per aconseguir una cita amb l'uròleg. A l'Hospital Taulí de Sabadell, els pacients s'han de carregar de paciència perquè la cita els hi donen al cap de 606 dies. De fet, el Vallès, juntament amb Girona, és una de les regions sanitàries amb més llistes d'espera, malgrat que el problema s'estén per tot Catalunya. També hi ha 461 dies d'espera per visitar l'otorrinolaringòleg a l'Hospital del Vendrell o 262 dies de cua per aconseguir una cita amb el dermatòleg a l'Hospital de Mataró. Tot plegat sobrepassa, i molt, el termini màxim de 90 dies que fixa el mateix Departament de Salut. I a Barcelona aquest cap de setmana s'hi celebra la Festa de l'Orgull Gai, el Pride. A partir d'avui arriben els plats forts de la programació amb un concert de l'Avinguda Maria Cristina, per on hi passaran la doble guanyadora d'Eurovisió, Lorin. També serà la representant de Xipre Eurovisió l'any 2018, Eleni Fureira. O Paulina Rubio. Són els principals reclams, però al mateix escenari també hi passaran altres noms destacats com Vico, Agonei, Rosa López, Julieta o Siderland. I demà, a partir de les 5 de la tarda, arrencarà la manifestació de l'orgull LGTBIQ+, al Parc de les Tres Xemeneies i recorrerà l'Avinguda Paral·lel fins a arribar a l'Avinguda Maria Cristina, a la zona dels concerts, una marxa que arriba més en un moment d'alerta per al col·lectiu. L'Observatori contra l'Homofòbia vincula l'auge de l'extrema dreta a l'augment de les agressions físiques per LGTBI-fòbia. L'any passat va rebre prop de 240 denúncies i d'aquestes, una de cada quatre van ser per violència física. És la primera vegada que les agressions físiques superen els insults o les mostres d'odi pel Prats.
El total d'agressions ha baixat un 16,5%, però és el segon any consecutiu que se superen les 200 denúncies. Amb una de cada tres agressions, el col·lectiu d'homes gais continua sent el més discriminat i 4 de cada 10 casos passen en cap de setmana. L'any passat, el març, el maig i el juny van ser els mesos amb més agressions. Això coincideix amb els períodes amb més esdeveniments per visibilitzar el col·lectiu LGTBI, com per exemple el Pride. El president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, alerta que les agressions són cada cop més violentes i fa una crida a barrar el pas a l'extrema dreta.
La possibilitat de que puguin estar en el govern de l'Estat ens preocupa moltíssim. Hem vist del que poden arribar fent, per tant, preocupats, i també doncs, una crida perquè cal revertir aquest odi. S'ha de fer amb moltíssima voluntat política, cal prioritzar combatre l'odi, el racisme i la LGTBI-fòbia a Catalunya.
Des de principis d'any, l'Observatori ja ha rebut 175 denúncies. Són 35 més que en el mateix període de l'any passat.
8:48, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya demana a Televisió Espanyola canviar d'horari al seu programa de toros.
El segundo toro apuntó la cualidad de la nobleza en sus desplazamientos.
És el programa Tendido Cero. El CAC reconeix que no té competència sobre la televisió pública espanyola, però sí que pot fer recomanacions i considera que en el contingut en què apareix violència contra els animals també s'hi exhibeix com pateixen. Segons el CAC, aquests continguts poden afectar el desenvolupament mental i moral dels adolescents i per això demana modificar la graella i que en lloc d'emetre-la el dissabte a les 2 del migdia, el programa passi a partir de les 10 de la nit fora de l'horari protegit. 8:49, de seguida l'última hora de la vaga de cinema de guionistes de Hollywood i també l'anunci que una aplicació que molta gent fa servir, que no és tan popular com el Bizum, però que sí que molta gent ha fet servir i que és catalana, Vers, desapareixerà.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Ja n'hi ha prou que des de Madrid ens menteixin a tots. Ja n'hi ha prou de demanar-los permís. Ja n'hi ha prou d'espoli fiscal. Anem a Madrid a ser decisius per Catalunya. Tens l'oportunitat de canviar-ho tot pels drets, pels recursos, per la dignitat. Vota Junts.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Dani, amic, molt top la gelateria que em vas recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària amb horaris que s'adapten a les teves necessitats des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Hi ha impulsos que neixen de dins. I altres que mouen tota una generació. Amb les noves ajudes fiscals i el Pla Electrificant Espanya, ara el teu Cupra Born per 200 euros al mes durant 36 mesos. Entrada 12.987 amb 64 euros. Informa-te'n a cupraofficial.es.
8:52. Avui és el primer dia de la vaga que els actors de Hollywood han convocat. És una aturada inèdita tant per les dimensions com per la possible durada de la protesta, que no dona cap senyal de resolució a curt termini. El sindicat d'actors acusa les productores de no pagar-los el que es mereixen, però les empreses els responen que les seves exigències són poc realistes. Tot plegat mentre els piquets ja han començat a prendre posicions davant dels estudis. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Martí O.
Després de l'anunci de la vaga, actors com Jamie Lee Curtis, Cynthia Nixon i Michelle Pfeiffer han donat immediatament el seu suport a través de les xarxes socials. Molts dels seus més de 160.000 companys que formen part del sindicat agafaran avui les pancartes per plantar-se davant dels estudis i exigir un nou conveni que reflecteixi l'auge de l'streaming i la intel·ligència artificial. La presidenta del sindicat, l'actriu Fran Drescher, coneguda pel seu paper de mainadera a la sèrie La Tata, ha estat molt dura en el seu atac contra les productores.
Estic estupefacte per com ens tracta la gent amb qui hem estat treballant tot aquest temps. Com juguen la carta de la pobresa, que perden diners per tots costats mentre donen centenars de milions de dòlars als seus executius. És repugnant. Els hauria de fer vergonya. Shame
on them. Per la seva banda, els estudis diuen que el canvi de model cap a l'streaming i les conseqüències del Covid també els hi ha passat factura i que les demandes dels actors van massa lluny.
Unes conseqüències, les d'aquesta vaga, que potser no es notaran immediatament, però que sí que ho faran a mitjà termini, perquè l'aturada podria afectar el rodatge de grans produccions cinematogràfiques com les properes entregues d'Avatar, Wonder Woman, El rei lleó, Gladiator o Deadpool. En sèries hi podria haver problemes per gravar les noves temporades de The Last of Us, La caça del dragón o The White Lotus, entre d'altres. I no només això, sinó que també es veu afectada la promoció d'estrenes tan properes com Barbie o Oppenheimer, que arriben la setmana vinent, Marc.
Els actors tenen prohibit trepitjar el plató o participar en la promoció de qualsevol pel·lícula o sèrie. Ahir, el repartiment de la pel·lícula Oppenheimer va marxar de l'estrena de Londres quan va saber que la vaga s'havia convocat i no assistiran a la de Nova York. Però els actors tampoc podran anar als festivals de cinema a presentar els seus últims títols. El de Venècia és a finals d'agost. Ni tampoc podran anar a lliuraments de premis com els Emmy, que són al setembre. L'impacte també el notaran els periodistes que cobreixen els temes d'espectacles, que no els podran entrevistar.
6 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'Audiència Nacional ha arxivat una de les causes del cas Pujol, en concret la que esquitxava Oleguer Pujol, el setè fill de Jordi Pujol, i que l'acusava de blanqueig de diners per volar per valor de 3.000 milions d'euros en una operació immobiliària. Segons La Vanguardia, el jutge Santiago Pedraz ha decidit tancar la causa perquè no resulta degudament justificada la perpetració d'un delicte. Oleguer Pujol sí que continua imputat en el procediment obert contra tota la família després de la confessió del pare l'estiu del 2014. Encara en plana judicial, l'exconseller d'Interior Miquel Buch nega rotundament que fitxés com a assessor un sergent dels Mossos perquè fes d'escorta de Carles Puigdemont. A l'últim dia del judici, Buch va apuntar que el president hauria de tenir protecció, però ell assegura que no va fer cap maniobra per facilitar-li.
Entenia i entenc ara que el president Puigdemont té uns drets i de les quatre prerrogatives, tres li compleixen amb absoluta normalitat i una no.
El nomenament del senyor Escolà com a assessor té alguna cosa a veure amb aquest tema del que estem parlant?
No, en cap cas.
Ara bé, la Fiscalia manté la tesi que tot era una conxorxa i demana 6 anys de presó per Buch i 4 pel policia amic de Puigdemont, Benet Íñigo.
Tant Miquel Buch com el sergent Lluís Escolà van explicar al tribunal la feina d'assessorament que va fer el policia. L'exconseller assegura que ni sabia ni volia saber què feia en el seu temps lliure.
Tinc el mal costum, si vol, de no preguntar a la gent on està. Tampoc no sóc un negre i, per tant, doncs entenc que han de tenir hores de descans i vacances i caps de setmana.
El fiscal Pedro Aritxe no veu normal, però, que passés tant temps a Bèlgica mentre cobrava com a assessor.
Tenemos una col·lecció de fotos del senyor Escolà con el senyor Puigdemont, però ninguna con la persona a la que en esas fechas estaba assessorant.
Per Aritxe, tot era teatre. I com a indici acusatori, va posar sobre la taula l'entrevista de Puigdemont al Món a RAC1 la setmana passada. L'advocada de Buch, Judit Jané, replica que aquest argument justament reforça la tesi de la defensa.
És innegable, senyories, que entorn al senyor Puigdemont hi ha un dispositiu de seguretat. Però si el senyor Puigdemont la setmana passada en una entrevista radiofònica lo reconocía.
Si lo ha tenido desde siempre y continúa teniéndolo a día de hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo que mi representado pudiera haber hecho o dejado de hacer durante la época que fue conseller.
Ara els tres jutges ja poden dictar sentència i hauran d'entrar en el difús terreny de definir quines obligacions té i quines no l'assessor d'un polític.
Més coses als bombers voluntaris de Catalunya. Qüestionen el nou model per regular la seva feina que proposa el Departament d'Interior i amenacen de convocar mobilitzacions si no els fan cas. En declaracions a RAC1 reclamen contractacions, més material i denuncien anys de desatenció per part del govern. Roger Manau.
Els col·lectius de bombers voluntaris consideren que la proposta del departament és insuficient perquè no soluciona un problema de base, que és el fet de no tenir una relació contractual amb la Generalitat. El president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massaguer, ha explicat a RAC1 quines són les conseqüències d'aquesta situació.
Quedem exclosos de la llei de prevenció de riscos laborals, no tenim un catàleg de malalties professionals, com sí que el poden tenir el dia demà els companys funcionaris, no som considerats agents de l'autoritat, i la més greu, segons el nostre punt de vista, és que si un bomber voluntari pateix un accident en acte de servei, aquest accident a nivell de seguretat social no serà considerat un accident laboral.
Els bombers voluntaris demanen passar a ser personal laboral i han advertit que si no hi ha canvis es plantegen mesures de protesta, com ara demanar excedències massivament o donar de baixa els vehicles dels parcs de bombers.
2 minuts i arribarem a les 9 del matí. A partir del setembre, quan comenci el curs, cap escola que separi nois i noies a la secundària rebrà diners públics. El Tribunal Superior de Justícia ha aixecat les mesures cautelars que tenien dos centres que segreguen per sexe i que obligaven la Generalitat a continuar pagant-los el concert durant aquest últim curs. De fet, el Departament d'Educació avisa que quan la sentència sigui ferma, aquestes dues escoles hauran de retornar tots aquests diners, Laia Colomer.
Sí, són el Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès i l'Escola Camp Juliu de l'Arbós, al Baix Penedès. Tots dos centres van recórrer la decisió d'Educació de suprimir els concerts a les escoles que separen nois i noies, i en un primer moment el TSJ els va donar la raó i va ordenar cautelarment mantenir-los. Això fins ahir, que va aixecar aquestes mesures cautelars, un canvi provocat per la decisió del Tribunal Constitucional, que fa un parell de mesos va avalar retirar els concerts a aquest tipus de centres. La consellera d'Educació, Anna Simó, avisa les famílies que si volen mantenir els seus fills i filles en classes diferents, s'hauran de pagar de la seva butxaca.
Si alguna família vol dur a secundària o vol continuar que estiguin a secundària els seus fills, ho haurà de fer de manera 100% privada, no pas amb recursos públics.
Això pel que fa a secundària, sí que es mantenen per ara els concerts a les escoles que separen nens i nenes a primària. Es van renovar durant el 155 i Educació diu que no els pot suprimir fins que caduquin el curs 2025-2026.
Pràcticament les 9 del matí, les entitats que tenen persones amb problemes de salut mental alerten que el nombre d'usuaris atesos es manté a nivells molt més alts del que era habitual abans de la pandèmia. La Fundació Ajuda i Esperança, que acompanya els qui pateixen aquestes situacions sentimentals crítiques, va atendre l'any passat en total més de 40.000 persones. Són la meitat que el 2020, que va ser l'any de la pandèmia quan es van superar les 80.000. Tot i això, la xifra continua sent molt alta i, de fet, supera en un 10% les dades del 2019, abans del coronavirus. La Fundació celebra que els casos vagin a la baixa, però alerten que pel que fa a la salut mental encara queda molta feina per fer. De fet, l'any passat el telèfon de l'Esperança va atendre 110 persones cada dia. La majoria que no treballen o que estan jubilades, que se sentien soles, tenien una crisi emocional o pensant.